Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La cimera hispano-francesa comença a Barcelona i servirà per signar el primer tractat d'amistat entre tots dos països. El president Pedro Sánchez, tot just fa uns minuts, ha arribat a l'exterior del Museu d'Art Contemporani, on l'esperava el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ens explica Anna Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia. I en aquests moments, just en aquest moment, ha arribat el president francès, Emmanuel Macron, que ha estat rebut en primer lloc pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ara mateix també estan saludant el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Macron i Aragonès mantenen ara, en aquests moments, una petita conversa, Pedro Sánchez, al costat, mentre Macron saluda la resta de la delegació, amb la resta de les autoritats locals, entre elles la delegada del govern, Eugènia Gay, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el tinent general, Manuel Busquer. Tot això passa en aquests moments. En aquests moments, per tant, s'està produint l'acte de recepció, l'acte de salutació de l'anfitrió de la cimera, Pedro Sánchez, juntament el convidat, Emmanuel Macron, i la resta de les autoritats catalanes i locals. A continuació, un cop acabi aquesta acte de recepció i salutació, continuarà l'agenda del protocol que inclou els himnes nacionals. Sabrem en aquell moment quin és el paper que jugarà Pere Aragonès i si es mantindrà aquí fins l'últim minut d'aquesta agenda protocolària i abans de traslladar-se a Palau a celebrar la compareixença prevista.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia, Maria.
I continua la manifestació independentista als afores de la cimera. Oriol Junqueras ha abandonat la concentració d'independentistes després de rebre escridassades i xiulets d'alguns dels manifestats. Edgar Sapinya, bon dia, explica'ns.
Bon dia. Sí, hi ha hagut qui li ha cridat literalment que és un traïdor i que el volen a la presó. Des del Consell per la República i des de l'Assemblea ho han qualificat de llibertat d'expressió. Mentrestant, com ara sentiu, molts xiulets, no sabem ben bé a què és el que xiulen, però imaginem que és els avions que ara mateix estan sobrevolant la zona, avions policials. Hem de dir també que la presidenta de Junts per Catalunya, l'Orbe, el diputat de la CUP, Carles Riera, han criticat Esquerra i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per participar en aquesta cimera i alhora ser part de la protesta en aquesta trobada entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la República Francesa, Emmanuel Macron. Sentim Riera i Borràs.
Pere Aragonès i el seu govern li han posat una pista d'aterratge amb la taula de diàleg.
Es pot estar a processó i repicant, i per tant qui faci aquests moviments els haurà d'explicar. Nosaltres el que celebrem és que aquesta convocatòria pugui ser unitària.
L'expresident Puigdemont ha estat un dels protagonistes i és encara un dels protagonistes d'aquesta manifestació, perquè de fet molts dels crits van cap a ell dient Puigdemont el nostre president. I en quant a l'assistència, hem de dir que els organitzadors consideren que en aquesta manifestació hi han participat 30.000 persones, però la Guàrdia Urbana de Barcelona ho rebaixa a 6.500.
Gràcies, Edgar. Bon dia.
Bon dia.
I en esports, l'Espanyol eliminat de la Copa del Rei després de perdre al camp de l'Atlètic Club per 1-0 als vuitens de final de la Copa del Rei de futbol. Un gol d'Òscar de Marcos a la primera part donava pas al conjunt basc. I pel que fa al temps, dia assolellat a gran part del país, tot i que hi poden aparèixer alguns núvols sense importància. El vent continua present sobretot al camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Serà a partir del migdia quan el cel es cobrirà i deixarà pas algunes precipitacions des de l'Aragó fins a l'oest del país. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
La nit dels eclèctics. El planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb la dansa catalana.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a L'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dijous 19 de gener, que sí, que ja som dijous, que la setmana ja acaba d'avançar i ja anem donant pas, doncs, en aquest mes una mica més feixuc, el que li diuen la cuesta d'enero en castellà, doncs l'estem ja vivint, però espero que ho estigueu fent de la millor manera possible. I no heu pensat que sempre hi ha productes que van relacionats en un moment concret? A què em refereixo? Doncs que avui és el Dia Mundial de les Crispetes. I jo no sé vosaltres, però jo no em poso mai a menjar crispetes a casa sola. Quan ho fem, això? Quan anem al cinema, no? Doncs tenim així moments relacionats, doncs, amb certs productes. Avui, el Dia de les Crispetes, si no teniu res a fer aquesta tarda, doncs mira, potser sí que us en podeu anar al cinema o potser voleu fer crispetes a casa i gaudir-ho, doncs, en família des del sofà. I avui tenim un programa molt complet per endavant. Ja sabeu que fa dies, doncs, que estem parlant de la cursa de la dona, d'aquesta sisena cursa de la dona que arribarà el proper 29 de gener. Semblava molt lluny i ja ho tenim aquí. Estem parlant d'aquest cap de setmana, no el que ve. Doncs avui escoltarem un testimoni, el d'Irene Teixidor, doncs, que ens dona bones recomanacions. Ella pateix aquesta malaltia i, doncs, per totes aquelles persones que també potser acabeu de descobrir el diagnòstic o sabeu, doncs, que teniu aquesta malaltia, que no ho esteu enfocant bé, dà un bon missatge d'ànims. I com cada 15 dies, ens visita també l'Isabel Busquets amb els seus dies de cada dia, a veure quina reflexió ens porta en aquest inici d'any. I ens visitarà la psicòloga especialista en kindfulness, l'Esther Martínez Lozano, que diu que vol que ens fem preguntes. Quin tipus de preguntes? Doncs què passa? Que hem començat nou any, però per començar bé un nou any hem de saber tancar el que deixem enrere, no? El que tenim així a la part anterior. Doncs com podem tancar bé aquest 2022 per enfocar de la millor manera el 2023? Doncs avui començarem un cicle de tancament d'any i d'obertura. Avui el tancarem i a la pròxima trobada amb l'Esther el tornarem a obrir de la millor manera per al 2023. Tindrem el vermut musical amb en Paco Torres. El Sendes ens portarà a descobrir algun indret. I tindrem el Cherry Rock amb en Jordi Piqué, que ja ho sabeu, 972-77-1000. Depèn de vosaltres. És un programa especialment per vosaltres, perquè vosaltres truqueu i digueu quin any voleu que us desglossi musicalment en Jordi Piqué. Per tant, ja ho sabeu, participeu, que ens encanta. I també un darrer punt, que no podem deixar enrere, què ens proposa avui Canal 10 Empordà. I també ens ho explicarà amb tot detall la Maria Negra. Això és algun dels títols i els temes que ens acompanyaran en aquest matí de dijous. Jo sóc la Cristina Cantal i tinc moltes ganes de compartir aquest matí amb tots vosaltres, que ja és dijous i que l'humor, doncs, ja ve, ve més bé, no? Que ja va de baixada la cosa, que a sobre fa sol ara mateix. Per tant, anem a gaudir. Fa sol, però tampoc fa molta calor, eh? Anem a parlar el temps, vinga. I comencem, com sempre, fent un repàs de les estacions meteorològiques ubicades al nostre municipi. Ens n'anem cap al Club Nàutic L'Escala, que ara mateix ens marca 8,5 graus. Si seguim arran de mar i arribem a la mar d'Amenaça, doncs mira, estan una miqueta més calentons, perquè ens marca ara mateix 9 graus justos. I, doncs, no sé si és que s'ha espatllat o que hi ha aquí una diferència tèrmica important, perquè respecte a l'estació meteorològica ubicada a la Closa d'en Llop, en aquesta zona més interior, ens marca ara mateix 5,9 graus. Pot ser això? Doncs possiblement. Qui ens ho explicaria millor seria en Sergi Corral. Això sí, un 67% d'humitat, per tant, aquest pas de tramuntaneta, doncs, també ha ajudat a que marxi una mica aquesta humitat. Jo deia que feia sol, però l'hivern es consolida. Aquest és el títol que ens acosta avui en Sergi Corral des del seu blog El Temps a l'Escala, i diu que darrera hora d'avui un front que portarà quatre gotes i un reforçament molt important de la tramuntana és el que ens arribarà demà. Concretament, avui dijous, 19 de gener, màximes entre 9 i 11 graus i mínimes que ja han tocat el 0, entre 0 i 2 graus. Hem pogut veure alguns núvols alts i prims aquesta matinada i matí, però dominarà el cel clar fins a migdia, ja us deia jo, que feia sol, A la tarda es taparà ràpidament i quedarà del tot ennuvolat al vespre i nit, i fins i tot amb quatre gotes que poden caure, amb aquest ambient de ple hivern. Això sí, amb aquesta lleugera glaçada també a la matinada, els que us lleveu d'hora, considereu ara si aparqueu el cotxe en aquella paret, en aquella banda del carrer o en aquella altra, perquè dependrà d'això de si teniu el cotxe congelat o no quan us desperteu. Pel que fa al vent mestral fluix, amb estones de calma, és el que hem tingut aquesta matinada. Al matí migdia ja hi haurà tramuntaneta de força 3-5, però ja pararà a la tarda i girarà tot seguit a garbí fluix, que ja es mantindrà així fins a la nit, amb una mar en marjol tota la jornada i un tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada. Tot i així sí que tenim bandera verda. I ai, què us deia jo ahir? Teníem 15,2 graus pel que fa a la temperatura del mar. A veure si aquesta tramuntaneta ho removia i ho refrescava. Doncs sí, 14,8 graus. Això ja no para de baixar. Us heu d'anar a comprar un neoprè per poder fer aquests banys d'hivern? I vinga, que la cosa es complica. Divendres 20 de gener, que tindrem ja bandera vermella, perquè tindrem una mar amb maregassa tot el dia i un tràgol de gregal de 2 metres a 2 metres i mig d'alçada. Unes temperatures, però, que en aquest cas, doncs, bé, les màximes seran més baixes, però pujaran un punt les mínimes. Tindrem màximes divendres entre 7 i 9 graus, mínimes entre 3 i 5 graus. Ens despertarem amb un cel ennuvolat a la matinada de demà, però ràpidament s'obriran clarianes. De matinada tindrem algun plogim, però ràpidament, i a partir del matí dominarà el cel serè i ja estarà així la resta del dia, només amb senyals de tramuntana. Això sí, amb aquest ambient molt fred tot el dia, perquè tindrem vent fort. I tan fort, i és que entrarà tramuntana molt forta de matinada de força 7-9 i amb ratxes que es poden apropar als 100 km per hora. La forta tramuntana es mantindrà fins a migdia amb força 6-8 i a la tarda anirà baixant a força 5-7. Al vespre i nit quedarà tramuntana moderada. Per tant, prepareu-se, que dèiem que la tramuntana havia desaparegut, però no, ja la tenim aquí un altre cop. Falten 2 minutets per un quart de 12 del migdia. Anem a fer, doncs, el nostre repàs de premsa digital. Ens n'anem a VilaWeb, on tenim aquí el minut a minut del que està passant a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Veiem aquí les imatges plenes de persones, de banderes, i diu que l'independentisme omple l'Avinguda de Maria Cristina en una gran protesta contra la cimera Sánchez-Macron. L'independentisme posa a prova la unitat i la capacitat mobilitzadora en la protesta d'avui contra la cimera, com dèiem, entre Macron i Sánchez. I Junqueras marxa escridassat de la concentració independentista contra la cimera Sánchez-Macron. El president d'Esquerra Republicana ha rebut crits per part d'un grup de manifestants i ha acabat marxant en cotxe. També Macron va a Barcelona amb un ull posat en la vaga general contra la seva reforma de les pensions. Els sindicats de l'estat francès surten units al carrer per oposar-se a una reforma que consideren injusta per a les classes populars. I diu també la pissarreta d'en Partal com Espanya i França es van repartir Catalunya com un botí de guerra. La cimera hispano-francesa ha tornat a suscitar el debat sobre el Tractat dels Pirineus que dividí Catalunya com un botí de guerra. Salut i Sindicat Mèdic obren diàleg sense desconvocar ara com ara la vaga. També, doncs, un altre dels titulars del dia. Hi ha una entrevista a l'autor de la mort misteriosa de Dolors Bernabéu, que desenterra un dels casos criminals més famosos dels anys 20 amb els homes poderosos involucrats. Estem parlant de Josep Sala i Cullell, i en destaca aquesta frase: per alguns va ser un suïcidi, per uns altres un assassinat. El Nacional.cat també fa ressò d'aquesta manifestació del 19 de gener a Barcelona. Fan aquest en directe, que podeu seguir minut a minut en vídeos el que està passant. Diu que l'independentisme es conjura contra Sánchez. No hi ha normalitat, sinó un conflicte no resolt, és la frase que destaquen. Dèiem també que Junqueras ha marxat escridassat i que Pere Aragonès defensa a Le Monde l'acord de claredat per establir les bases per organitzar un referèndum. També hi ha frase de Laura Borràs a Pedro Sánchez, diu: el procés acabarà quan siguem independents. Xavier Antic també destaca aquesta frase: esperem grans escridassades contra el govern espanyol. I aquí doncs tenim també un darrer titular: la CUP contra Aragonès, la taula de diàleg ha permès a Sánchez ser a Barcelona. Nació Digital també en fa ressò, però anem a fer altres titulars, com per exemple diu: ball de xifres a la mobilització independentista contra la cimera hispano-francesa. És el que dèiem, que la Guàrdia Urbana situa entre 6.500 les persones que s'han manifestat, mentre que els organitzadors eleven el número fins a 30.000, aquelles coses que mai saps ben bé qui té la raó. I el govern vol representar el futur del taxi i les BTC, tres claus i dues incògnites. La Generalitat prepara diversos canvis legals davant l'avenç constant de les noves plataformes i les pressions dels taxistes per regular el nou paper de les aplicacions i l'encaix dels conductors del servei públic. Illa anuncia que ha acordat amb Aragonès una setmana més de coll per pactar els pressupostos. Deixem enrere política general, ens centrem en comarques gironines i malauradament hem de parlar d'un accident a Maçanet entre 8 cotxes, un tràiler i una furgoneta que talla l'autopista. Per sort, doncs, no consten de moment persones ferides. I una dona queda atrapada entre la porta del cotxe i una paret a Santa Coloma de Farners. També rebaixen a 4 anys i mig de presó la pena el jove que va violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols. Seguim amb accidents. Dos ferits en caure de 9 metres d'alçada mentre podaven un arbre a l'Estartit. La cistella on treballaven els operaris del càmping ha cedit i s'ha precipitat al buit. I anem cap a la capital, perquè Girona comença a elaborar el mapa de les zones més insegures per a les dones. L'Ajuntament activarà una enquesta telemàtica que permetrà marcar els llocs sobre plànol. I Generalitat i Ajuntaments discuteixen sobre qui ha de pagar el tancament de l'abocador de Solius. L'ARC convoca una reunió l'1 de febrer per fer pública la proposta d'on portar les deixalles a curt termini. I els veïns del barri vell de Girona es queixen de la instal·lació provisional de llum al Modern, denuncien deixadesa i volen que s'hi posi remei el més aviat possible. I seguim amb accidents, en aquest cas, però, a Diari de Girona, i és que han atropellat dues persones a Mer. Les dues víctimes han estat evacuades en helicòpter i en ambulància a l'hospital. I alerta per neu a partir de 600 metres a comarques gironines. També altres titulars, com per exemple que els treballs previs per fer més petita la rotonda de la plaça de Salt del Mas Xirgo comencen divendres. Finalment, l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 19 de gener diu: cauen un 10% els morts a les carreteres respecte abans de la pandèmia. Per tant, més xocs, però menys morts. Ja ho mencionàvem ahir, estem parlant de Maria Branyes, que és la dona més gran del món amb 115 anys, i la veiem aquí, doncs, bufant les seves espelmes en aquesta residència de gent gran garrotxina en la qual viu des de fa uns anys. I trobada de rosors amb motiu del centenari de la cançó. També preocupació per la factura de tancar Solius. I en esports, el Girona cedeix terrats al Villarreal B i vol que llenç. Doncs bé, aquestes són les notícies del dia i us deia a l'inici del programa que estem immersos en aquesta sisena cursa de la Dona de l'Escala. Hem volgut fer aquesta col·laboració entre Ràdio L'Escala, Canal 10 Empordà, la Fundació FEM, la Fundació Esclerosi Múltiple, i les organitzadores de la Cursa de la Dona, i hem fet aquest seguit de càpsules, entrevistes que ja fa setmanes que anem escoltant. Avui volem escoltar el testimoni i el que ens ha de dir Eva, en aquest cas Irene Teixidor. L'escoltem.
Aturem l'impacte de l'esclerosi múltiple. Connectem.
El meu nom és Janet Teixidor, tinc esclerosi múltiple des del 2007. El que us vull dir és que sobretot accepteu la malaltia i normalitzeu-la. Es pot fer tot el que es pot arribar a fer, sempre lluitant i sempre endavant.
29 de gener. Sisena cursa de la Dona de l'Escala per donar suport a la Fundació Esclerosi Múltiple. Fem que res ens aturi.
Doncs ja ho heu escoltat, eh? Fem que res ens aturi. Seguim endavant i avui és dijous i és dia dels dies de cada dia de l'Isabel Busquets, que quinzenalment doncs, ens porta aquestes reflexions. Amb ella ja vam tancar l'any i ara el volem obrir. I és que tenim un any per endavant i això és el que ens porta avui la Isabel. Endavant.
Els dies de cada dia. Amb Isabel Busquets.
Un any per endavant. Hem deixat enrere les festes de Nadal i ja som a mig gener del 2023. Desitjo que moltes persones les hagin pogut passar bé i sense neguits, gaudint de les trobades amb la família i amb els amics. De ben segur que també per moltes persones no haurà estat així. A totes elles, els desitjo que al llarg de l'any la seva situació pugui anar millorant. Sincerament, us he de dir que tots els bons desitjos d'any nou que plouen sobre nostre els primers dies acaben malmetent el sentit de les paraules. Perquè ja em direu, si només de llegir el diari, obrir la televisió o sortir al carrer us heu trobat en pau, amor i alegria a dojo. Però cal fer una afortunada excepció a la nostra vila marinera, arran de la sort que ha tingut en caure-li el primer premi de la Loteria del Niño. Sí, dic niño, perquè si dic nen, sembla que no sigui ben bé el mateix. En moltes llars del poble i de fora hi haurà hagut alegria, encara que no sigui l'alegria en el sentit que té la que desitgem, la que neix del cor per anar fent camí. Per alguns haurà suposat un respir econòmic i per altres, els qui gastar més en dècims, els haurà fet més rics encara. Paradoxes de la fortuna. Comparteixo la felicitació que va fer en Fèlix, el responsable de l'anxova milionària. Molt i molt feliç de la sort, va desitjar als afortunats que gaudissin del premi i va afegir amb molt d'encert que alhora tinguessin seny. El nostre petit món quotidià de cada dia torna a estar desat. La decoració nadalenca, en pesebre o sense, ja dorm a la capsa dalt de la lleixa més alta de l'armari i fins al proper Nadal, perquè això d'esperar fins a la Candelera ja ha passat a millor vida, si és que encara queda algú que es recorda del calendari de costums. Després d'uns dies de vacances, tots els alumnes de primària i secundària estan també endreçadets, a l'escola o l'institut, i els professors amb les piles carregades de nou, sabedors que no són de càrrega infinita i que no trigaran gaire a batallar de nou amb les conductes irresponsables, amb els problemes que s'arrosseguen i no resolen i tantes altres coses. El meu suport a tots els ensenyants, aquest col·lectiu que massa vegades ha de suportar dards enverinats des del mateix Departament d'Educació i també de certs tipus de pares i mares. En començar l'any nou, hi ha un fet que apareix cada gener com una gota malaia, posant a prova la nostra força de voluntat. Els famosos bons propòsits, tossuts, apareixen de nou. Veureu, com a dona, us posaré l'exemple de la Maria, una bona amiga meva, mare de família, treballadora, decidida, responsable, inquieta, una dona d'aquestes que ara han de ser superwomans, sí o sí. Segur que us hi sentireu identificades. Poso l'exemple d'una dona expressament perquè encara, malgrat els avenços aconseguits, som les dones les que tenim molts fronts a batre i hem de seguir lluitant per poder decidir sobre la nostra vida. La Maria sap una mica d'anglès. Una mica. I quan viatja i li pregunten «Where are you from?», ella contesta decidida «I am from Barcelona». Encara que sigui d'Avinyonet de Puigventós. De seguida apareix un somriure d'orella a orella en el seu interlocutor que exclama: «Oh, Barcelona! Messi!» Però, és clar, això no li serveix ni per traduir la carta del restaurant ni per demanar una informació per desplaçar-se d'un lloc a l'altre o per demanar la sortida del National Gallery. Per tant, la Maria es proposa que aquest any, sí, millorarà el seu anglès. I, és clar, al gener és difícil trobar un curs d'inici. Fer-lo online té els seus inconvenients. Total, que no ho farà. I tornarà a recórrer al Front Barcelona. L'anglès a la paperera virtual dels propòsits. Així mateix, la Maria, quan va de viatge, devora quilòmetres i quilòmetres per trepitjar i conèixer bé el seu lloc de destinació. En el darrer viatge, recorda que es va cansar força. Es proposa, doncs, que s'apuntarà al gimnàs per estar més en forma. I aquest sí, que d'aquest any no passa. I ho fa, però ai las. Quan no plega tard a la feina, ha d'anar al súper perquè no li queda detergent. I ha de posar una rentadora perquè els seus nens necessiten el xàndal o l'equip d'esport per demà. O potser té una reunió a l'escola. I si no ha d'anar al súper, ha passat un dia tan dolent a la feina que prefereix anar cap a casa. És clar, acabarà anul·lant la quota del gimnàs perquè no estem per llançar diners i quan pugui anirà a caminar. El que l'enfada, però, és que encara no ha resolt el misteri que la seva parella no es perdi ni un partit de pàdel al llarg de l'any. Aleshores, es proposa a practicar el mindfulness, que diuen que va tan bé, que és important per aconseguir gestionar les emocions i els pensaments i viure amb més calma i pau. S'informarà a començament d'any i farà una sessió gratuïta per veure de què es tracta. Mentre el guia de la sessió, amb tot calmat, comença a donar les pautes per concentrar-se en un mateix i controlar la respiració, el cap de la Maria se'n va per altres vieranys domèstics i, sense voler, pensa en què farà demà per dinar i en aquell informe de la feina que ha de lliurar. Quan se n'adona, s'ha perdut. Intenta concentrar-se, però la sessió s'està acabant. S'apuntarà per un mes i al final conclourà que això no és per mi. Tinc massa coses al cap. La paperera no té fons. La Maria també es proposa fer règim. Si més no, portar una alimentació saludable i deixar els dolços, els cafès de massa, es passarà a l'alimentació ecològica i bio. El primer dia que fa un cafè amb aquella àvia que fa temps que no veu, els croissants de la cafeteria li piquen l'ullet descaradament i cau a la seducció cruixent. Total, és un croissant petit i un dia és un dia. I també serà un dia el de la pizza ràpida quan no hi ha temps de preparar un sopar saludable i la calçotada irrenunciable després de festes. A més, descobrirà que hi ha un divorci establert i irrevocable entre l'economia domèstica i la prestatgeria bio del súper i el mercat eco de fruit i verdura. Ai, paperera, que et quedaràs petita! Em sembla que no m'equivocaré si penso que la Maria som tots i totes, que som el comú del dia a dia, que som humans i moltes vegades no podem arribar a tot. Admiro sincerament les persones que sí poden. De tot hi ha la vinya del Senyor i el món, de moment, no té ganes de parar. Malgrat tot, estic convençuda que sí hi ha un propòsit que podem assolir tots, però ens hi hem d'esforçar una mica. Carregar bé les nostres piles, això vol dir el nostre esperit amb ganes d'entomar els nostres dies de cada dia d'aquest nou any que, com una caixa de Pandora, amaga tot el que esdevindrà de bo i de no tant, per a nosaltres mateixos, per al nostre entorn més proper i per al nostre entorn social, i esforçar-nos per entomar-los amb ganes de fer les coses ben fetes, sense defugir dels nostres deures i compromisos com a persones i com a societat. Com va escriure la meva admirada i enyorada periodista Tatiana Sisquella, és fascinant veure com els dies més quotidians es poden convertir en els més especials. Com hi ha dates que creiem invisibles que recordarem la resta de la nostra vida. Com fets que podrien haver passat desapercebuts, els explicarem fins a gastar-los durant anys. I sí, potser avui és aquest dia. Doncs passa any 2023. Endavant! I si pot ser, malgrat els nostres errors i les nostres mancances, procura ser un any benèvol per tothom.
Ràdio Escala, 107.6 FM. Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez Lozano.
I ja sabeu que ens encanta rebre, com sempre, l'Esther Martínez. Esther, bon dia.
Bones, què tal?
Doncs molt bé, mira, hem tancat un any i n'hem obert un altre. Bé, ja estem a mitjans gairebé de gener, ja ho hem passat i tot, però precisament avui el que volem és tancar bé l'any anterior per poder començar de la millor manera aquest nou any, i això és el que ens aconsellaràs avui i ens ensenyaràs com fer-ho, no?
Sí, tot i que ja ho saben els oients que ens segueixen, que això cada inici d'any és un exercici que m'agrada molt fer, i també amb altres llavors d'inici d'any doncs he fet propostes de reflexions, i avui volia portar doncs noves preguntes, i també he rescatat una història que em van ensenyar fa molts anys quan vaig estudiar coaching, que ja ho pensava i pensava, mare meva, ja fa més de 10 anys, o sigui, és que el que ens passa
molt ràpid.
Molt ràpid. Sí, i he rescatat aquesta historieta perquè és important el que deies, tot i que ja hem començat l'any, però necessitem tancar l'any 2022 amb reflexionant i prendre consciència de tot el que hem viscut, del que ens ha passat. Llavors he seleccionat només 10 preguntes perquè així cadascú pugui apuntar-les i pugui fer com una mica de reflexió de l'any 2022, perquè així encararà el 2023, que això també el que he preparat és per la propera llavor de benestar. Tindrem una mica més de matèria per ajudar-nos a com enfocar el 2023 amb totes les energies que entren i tot el que pot passar durant aquest any, doncs per aprofitar-ho i treure el màxim profit, però això serà la propera llavor. Primer hem de tancar l'any 2022, i si et sembla, comencem explicant aquesta història, perquè aquesta història també ens posa com amb aquesta actitud interna per després fer la reflexió, d'acord?
Molt bé.
Doncs explico. Aquesta història es titula "Qui sap el que és bo o el que és dolent?" I explica que és una història xinesa que parla d'un vell savi, un savi que era vidu i era molt pobre, i que vivia en un petit poble amb el seu fill. I la seva única propietat era un cavall que llogaven els veïns per llaurar la terra. Tots els veïns li tenien llàstima i sempre li deien: "Ai, que trist que tot el que tens és un fill i un cavall." I el vell savi sempre responia amb les paraules: "Qui sap el que és bo i el que és dolent?" Cada dia el fill portava el cavall a les muntanyes per pasturar, i un dia va tornar sense el cavall i li va dir al seu pare que l'havia perdut. Això significava la ruïna per a tots dos. I tots els veïns se li van acostar amb molta compassió dient: "És terrible, el teu únic cavall es va escapar i ara només tens el teu fill." Com sempre, el vell savi va arronsar les espatlles i va dir: "Qui sap si és bo o dolent?" Al cap d'uns dies, el cavall va tornar de la muntanya portant amb ell 12 cavalls salvatges que se li havien unit. Era una veritable fortuna, i els veïns meravellats van felicitar l'home dient: "Veí, quina bona sort!" I sense immutar-se, ell va respondre: "Bona sort o mala sort, qui sap?" El vell savi va dir al seu fill que comencés a entrenar els cavalls salvatges perquè li poguessin ser útils. I un dia el fill estava muntant un cavall, va caure i es va trencar les dues cames. Quan els veïns ho van saber, plens de llàstima, li deien: "Quina cosa tan horrible el que li ha passat al teu fill." I el vell savi, novament, va arronsar les espatlles i va dir: "Bé, dolent, qui sap." Poc temps després, van aparèixer uns soldats al seu poble, reclutant els homes joves per una guerra que hi havia al seu país, i es van emportar tots els nois, excepte el seu fill, incapacitat per les cames trencades. Van venir una altra vegada els veïns dient: "Veí, quina bona sort!" I ell va contestar: "Bona sort, mala sort, qui sap?" I aquesta és la historieta.
I et fa pensar, eh? Des
d'aquesta... Clar... Des d'aquesta actitud de qui sap el que és bo o el dolent, et proposo que puguis reflexionar sobre tot el que t'ha passat a l'any 2022, i per ajudar-te, doncs et proposo unes preguntetes, aquestes 10 preguntes, perquè t'ajudin a reflexionar sobre el teu any, vale?
Molt bé, doncs vinga, full, boli, mòbil, depèn de si sou més analògics o més digitals, però preneu nota, que és d'aquelles preguntes que nosaltres ara les farem, Esther, però que se les han de rumiar i se les han de reflexionar bé després, els oients.
Sí, 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 sí. El que farem és que llegirem les preguntes i, evidentment, cadascú ha de respondre's i donar-se el seu temps. Mira, el que recomano és que per fer aquest exercici, a més està bé que si volen fins i tot tornar-se a posar, ja saben que tenen el programa penjat a la pàgina
sí.
de Ràdio L'Escala, dic perquè si volen tornar a recordar aquesta història per posar-se des d'aquesta actitud, i jo recomano que escollin un moment, que facin com també com aquesta, aquest ritual de dir, bueno, doncs ara escollo aquest moment, estic tranquil, aquestes preguntes que m'he apuntat al programa vaig a fer-les una a una i em dono el temps. És a dir, és com que vaig a centrar la meva atenció aquí i em reservo aquest espai. Sí, si vols, doncs et fas un te o el que et vingui de gust, és com que et reserves aquest espai per tu. Sí?
Perfecte.
Llavors, la primera pregunta seria, què és el que et ve al cap quan penses en el 2022? És com, deixo que el meu cap vagi a veure què li arriba. I aquí és important des d'una actitud de, com totes les preguntes, des d'una actitud de recepció. És a dir, no vaig a buscar, sinó que deixo que vingui la resposta. M'explico? Això també és molt interessant, perquè a vegades quan fem algun exercici de reflexió és com que anem a buscar, i lo interessant és que vingui, no? És com que jo em poso des d'aquesta actitud receptiva a dir, a veure, deixo que el meu cap vagi a veure què és el que pensa o quines imatges són les que arriben del 2022. Un cop arribin les imatges, doncs jo les apunto o apunto les situacions que arriben. Hi ha persones que els hi arriba a través d'imatges perquè són visuals, hi ha persones que li arriben més a nivell auditiu, no? Escolten paraules, o a vegades hi ha gent que li arriba també a nivell kinestèsic, que es diu, que és a través de sensacions. Doncs jo apunto, doncs m'ha arribat aquesta imatge o aquestes paraules o aquesta situació, i com t'ha fet sentir això? Sí, llavors així es veurà què és el que et serveix, el cervell i el cos i el cor, què és el que t'arriba, no? Que segurament seran de les situacions més significatives d'aquest any 2022, val? I com t'han fet sentir.
Perfecte, ja tenim la primera.
Exacte. La segona. Què has descobert de tu mateixa? Què és el que el 2022 t'ha fet descobrir de tu? Potser has viscut situacions que t'han fet veure coses noves que si no haguessis viscut aquella situació no hauries descobert. Per tant, què he descobert de mi mateixa, de mi mateix? Tercera. Què és el que t'ha fet créixer? Segurament aquí potser et vindran, jo quan m'he fet aquestes preguntes, aquí de seguida ja m'han vingut els moments més difícils que he viscut aquest 2022.
Sí.
Perquè és precisament han sigut els moments que més m'han fet créixer. Que en aquells moments ho vaig passar molt malament, però ara, des d'aquesta retrospectiva, penso, uau, precisament allò tan difícil, aquella crisi ve a nivell de parella o a nivell, per exemple, en el meu cas va ser una crisi a nivell de parella, pot ser a nivell relacional, amb qui sigui, o a nivell professional. Ostres, precisament aquella crisi, allò, ara he après moltes coses que si no hagués passat no hagués crescut com a persona, com a evolució humana, com a maduració evolutiva. Llavors és com, bueno, a veure què t'apareix.
Ja ho diuen, que les bones vivències les gaudim i de les males n'aprenem, no? O almenys
Exacte.
Hauria de ser així.
I tant. Sí. Per això, doncs també poder donar un espai a això, no? A validar i a valorar aquelles situacions difícils, què és el que m'han ajudat, vale?
Perfecte.
En què m'han fet créixer. Quarta. Què has incorporat aquest any? Poder aquest any 2022 has incorporat alguns hàbits saludables, algunes eines, potser d'alguna llavor que vas escoltar l'any 2022 o 2021. Has incorporat coses noves que t'han ajudat? Bueno, què has incorporat aquest any? No? Coses noves que el 2022 han aparegut a la teva vida? O has fet tu, has proposat tu hàbits nous, eines noves? Què has incorporat aquest any?
Perfecte. La cinquena.
Cinquena. Què has deixat enrere? O sigui, hem de posar foc en què ha entrat, o sigui, què ha incorporat, però també posem el foc en què he deixat enrere. Poder he deixat enrere mals hàbits o situacions o coses o maneres de fer que no m'ajudaven, què he deixat enrere? O també pot ser que he deixat enrere alguna relació o alguna actitud, qualsevol cosa, què he deixat enrere? Com sempre, torno a recordar totes aquestes preguntes, o sigui, donar un espai a cadascuna, deixar la pregunta i que t'arribi la informació. M'explico? Això és important, perquè és com una manera de jo em poso receptiva i que m'arribi, perquè des d'aquí m'arribarà molta més informació.
I apuntar les respostes, això també va bé, que
sí,
després ho veiem plasmat.
Super. Per això deia del full, per això posava del full i d'apuntar les respostes, perquè necessitem aterrar, necessitem expressar-ho d'alguna manera. Hi ha gent que en comptes d'escriure, tot i que escriure també ajuda, perquè el fet de fer-ho amb la mà, no?, i que estàs com descarregant-ho, hi ha gent que li ajuda més fent-ho amb àudios, és a dir, gravant-s'ho. Bueno, però si vols, grava tu, saps? Però que ho puguis expressar, no només que ho pensis i ho reflexionis i que es quedi només a nivell mental, sinó que ho baixis, és a dir, que ho expressis d'alguna manera, o bé escrivint o bé gravant-ho, saps? Com fent una gravació o el que sigui, com cadascú com li sigui més còmode, va?
Perfecte.
O hi ha gent que és més creativa i ho fa dibuixant, saps? Amb treball simbòlic o dibuixant, cadascú com senti, però que ho faci, que ho expressi d'alguna manera, vale?
Que quedi plasmat, és d'una
sí,
manera o
exacte,
altra.
Exacte. Sis, què no oblidaràs d'aquest any? Què és allò que realment alguna vivència que t'ha impactat? Perquè, evidentment, durant l'any ens passen moltes coses, però hi ha algunes que queden com una empremta emocional o fins i tot cel·lular, no? Què no oblidaràs d'aquest any? També donar-nos aquest espai, perquè segurament també vindran aprenentatges, però també segur que arribaran aquí situacions que hem gaudit molt, en el sentit de que vindran situacions que, ostres, que realment has gaudit, has disfrutat, doncs tornar a repescar aquestes situacions.
Molt bé, la setena.
Setena, què t'ha sorprès d'aquest any? Coses que potser no esperaves que passarien, o sigui, que quan vas començar l'any 2022 ni tan sols ho somiaves, i, hòstia, ha passat això, o no ho sé, ho he fet això, o he conegut això, o m'ha vingut, no ho sé, o per exemple, que precisament els que li ha tocat la loteria aquesta any
sí,
a l'escala. Ostres, tu, no?
Això m'ha sorprès, eh?
Bueno, que això ha sigut ara el niño,
sí,
no? Sí,
ho que hauríem de reflexionar l'any que ve, però la sensació hi és.
És això, no? Coses que dius, mare meva, no hagués esperat mai que... No, i m'ha sorprès això. Doncs vinga, doncs anem a posar-hi també a expressar què t'ha sorprès d'aquest any, que pot ser com a tant a positiu com a potser en... Ostres, doncs coses que no m'esperava tampoc a nivell de dificultats i que han aparegut, o potser m'ha sorprès la manera com he encarat una situació, saps? També posar-ho. Què t'ha sorprès? I aquí que arribi el que hagi d'arribar. La vuitena, quins desitjos o propòsits s'han fet realitat aquest any? És a dir, què és el que allò que em vaig proposar, potser si vaig fer l'exercici, la pràctica de vinga, va, vaig a fer propòsits nous o vaig a... I què és el que sí que s'ha realitzat aquest any? Doncs també donar-li aquest espai, no? Per dir, mira, tot això que em vaig proposar, doncs sí, s'han fet realitat.
Una bona manera de saber-ho és veure els objectius d'aquest any i veure si està repetint els de l'any passat o si hi ha algun que l'ha superat, no?
Exacte, sí.
Que solem aquí amb els mateixos objectius cada any, eh?
Bueno, aquí després ja la pròxima llavor també veurem a veure com ens posem aquests objectius. I...
És qüestió de fer-ho bé.
Exacte. A vegades també som massa agosarats o a vegades també hem d'entendre que un procés per acomplir un propòsit tampoc no vol dir que ho aconsegueixes a la primera, és a dir, que també és un procés, saps? Que també aquí... són moltes coses. Però, bueno, deixem així la pregunta. Quins desitjos o propòsits s'han fet realitat aquest any? Vale?
La novena.
La novena. Això ho hem parlat amb altres llavors. Fins i tot vam fer una llavor específica que vam parlar de com ens podem cuidar. Per tant, la pregunta és, com t'has cuidat aquest any? I us en recordeu, podeu rescatar aquella llavor que parlàvem de 5 nivells. Com m'he cuidat a nivell físic? Com m'he cuidat a nivell mental? A nivell emocional? A nivell relacional i a nivell espiritual. Hi ha una llavor específica que era com cuidar-nos i equilibrar-nos en 5 nivells, la podeu rescatar, i la pregunta seria com m'he cuidat aquest any, vale? Per veure quines són aquelles coses que he fet en tots els nivells, perquè ja sabeu que necessitem cuidar-nos de forma holística, o sigui, integral, integrant tots els àmbits de la nostra vida, a nivell físic, mental, emocional, relacional i espiritual.
I la desena o l'última?
I la desena, ja sabeu que jo sóc molt fan de l'agraïment. Per tant, no podia faltar què vull agrair del 2022. I a més, se'm serà molt més fàcil ara que he fet com aquesta retrospectiva i he passat per totes aquestes 9 preguntes anteriors. Al final és què vull agrair d'aquest 2022. I amb aquesta pregunta seria com el final, i així també és com un reconeixement i un agraïment i també una celebració de, ostres, no, quan agraeixo també reconec i també celebro tot el que m'ha portat a l'any anterior, al 2022. Doncs... el que m'ha portat, sí, perquè jo també l'he construït, és a dir, també reconèixer la part que jo, evidentment que cadascú de nosaltres aportem, vull dir, no és que només la vida, sinó que tu també et col·loques en l'espai perquè també sigui possible això. Per tant, un agraïment ha de ser segur agrair-se a cadascú en ell mateix, agrair-se a cadascú pues, tot el que ha fet perquè li hagi aportat tot això l'any. M'explico?
Sí, que precisament potser a vegades és més fàcil agrair als altres que a un mateix.
Exacte, exacte, perquè com sempre hem parlat aquí, moltes vegades hem recordat que no ens han ensenyat a reconèixer-nos, ens han ensenyat a mirar-nos des d'aquesta mirada crítica a nosaltres i aquest esbiaix negatiu cap a nosaltres mateixos, de que sempre tenim més el foco en allò que, o els retrets o en allò que no fem, i no ens reconeguem tot allò que sí que hem provocat, que nosaltres mateixos hem fet possible, perquè si no, evidentment no hagués passat. Vull dir que també és la nostra implicació amb tot això.
Doncs agraïm-nos a nosaltres mateixos, no us en oblideu, quan arribeu a la pregunta 10. I sí, Esther, és per fer-se un bon te calent i agafar-se amb calma, perquè són preguntes potents i, com deies, també amb aquest marge de deixar que ens vinguin les respostes, No anem a indagar, una mica com quan fem meditació, que ho hem de deixar anar i les coses ja arriben.
Exacte, sí, també és que és això, no? És continuar integrant aquesta actitud receptiva i aquesta confiança també, i amb això m'agradaria acabar. Avui, enllaçant una mica amb la història que he explicat a l'inici, el fet d'això, no? D'anar amb aquesta actitud, de qui sap el que és bo o dolent, per mi el més important és viure-ho amb consciència, amb paciència i amb confiança.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Acabem així avui, Esther?
Sí, si et sembla.
Em sembla molt bé, amb aquesta gran frase i aquesta bona recomanació. Ja t'espero amb impaciència el mes de febrer perquè fem aquesta segona part d'aquest cicle de dues parts, que és tancar el 2022 i enfocar de la millor manera aquest 2023 que ja hem entrat. Moltíssimes gràcies, Esther. Bon any i que vagi de la millor manera. Tu ja l'has fet, l'exercici aquest, o no?
Sí, és que mentre, clar... mentre jo preparo el programa, evidentment jo també vaig fent aquestes preguntes i em guardo un espai per poder-ho fer, i m'ha ajudat molt, m'ha anat superbé. La veritat és que és molt bonic, perquè és això, és reconèixer tot el que ens ha portat, i des d'aquí és com que jo estic com amb més força i em sento més preparada i amb més confiança per encarar el nou any.
Doncs mira, oients, ja l'heu escoltat, que l'Esther predica amb l'exemple. Ella ja ho ha fet i us ha deixat aquestes 10 preguntes, que com bé diu, ho podeu recuperar tot, totes les llavors de benestar a radiolescala.cat, i doncs fer que la nostra vida sigui una mica millor. Moltíssimes gràcies, Esther, ens retrobem el mes que ve.
I tant, que vagi molt bé. Adéu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I que interessant sempre tot el que ens porta l'Esther Martínez. Nosaltres seguim endavant per ja gairebé finalitzar aquesta primera hora del mes calent a l'aigüera d'aquest dijous 19 de gener, que fa fresqueta però fa solet. I ara, mira, ens n'anem cap a la foscor perquè anem a parlar, ni més ni menys, que de ratpenats a través del pou.
Continguts en xarxa.
Un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica amb el suport de la xarxa espanyola de supercomputació ha permès desenvolupar una eina d'emmagatzematge i anàlisi d'ultrasons que facilita la participació del voluntariat en els treballs de recerca i conservació de ratpenats. El projecte està liderat per personal investigador del grup de recerca de biodiversitat del Museu de Ciències Naturals de Granollers amb la participació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. La iniciativa posa a disposició dels voluntaris una eina que permet enviar al núvol del Consorci un gran volum d'enregistraments de ratpenats i posteriorment aplicar-hi una classificació automàtica. Per parlar-ne tenim a Adrià López Bausells, coordinador científic de l'àrea de quiròpters d'aquest grup de recerca. Benvingut.
Moltes gràcies. Encantat.
Primer, en què consisteix aquesta nova eina i quins beneficis tindreu els investigadors?
És una eina bastant pionera en el sentit de que no s'acostuma a fer servir doncs, a cap lloc d'Europa, així de manera massiva, amb voluntaris i ciència ciutadana. I bàsicament el que fa és absorbir els sons que la gent grava amb els seus propis detectors d'ultrasons, els processa internament, automàticament, en el servei, bueno, en el núvol, i després els envia preprocessats. Això vol dir que el voluntari ja no ha de fer tota una feina prèvia de moltes hores d'anar classificant els sons, sinó que bàsicament el que ha de fer és comprovar que l'algoritme automàtic, o que la màquina, ho ha classificat bé o malament. Llavors això estalvia moltes hores de feina, que és un dels temes doncs, que feia molt de temps que hi anàvem al darrere per fer fàcil, una mica més fàcil, la feina dels voluntaris que participen en el projecte i que en són molts.
Mm-hmm. I després, diríem, de cara a vosaltres, tenir tot aquest volum d'informació, diríem, per què la necessiteu i quin us en feu d'aquesta informació que aconsegueixen els voluntaris?
Doncs mira, això és un tema que també l'hem perseguit durant molt de temps. A nosaltres, des del grup de recerca, el que ens interessa més és establir col·laboracions i buscar sinergies amb altres grups de recerca que treballin en temes una mica diferent. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que volem o el que busquem és que altres grups de recerca doncs, que potser treballin amb canvi climàtic, amb ocells, amb amfibis o amb el que sigui, puguin també treure profit de totes aquestes dades. Per tant, una mica el que fem és posar-les a disposició del públic. Estan allà ben emmagatzemades, ben ordenades, ordenat i amb ordre, i llavors bàsicament és un punt comú, un pool de dades que la gent se'n pot aprofitar. I això és el que busquem. Fent menys, tenint-ne molt més.
Mm-hmm. I per dir amb la gent que ara ens escolti i no sàpiga, diríem, del món del ratpenat, etc. És a dir, què és el que s'enregistra exactament del ratpenat? És a dir, són vídeos, sí. Són sons, i després de què serveixen aquests sons?
Sí, el que gravem són sons. No hi ha imatge de vídeo, no es veuen els ratpenats volants. El que fem són gravar sons amb uns detectors, uns aparells, que els graven automàticament. El voluntari va al camp, als boscos o on sigui, l'instal·la molt fàcilment, lliga amb un arbre, per exemple, i aquest detector, aquest aparell, el que fa és enregistrar durant tota la nit tots els sons que passen o que es donen en aquest ambient. Llavors, dintre de tots els sons, aquí es graven tots. Es graven els mussols, es graven les granotes, els insectes i també els ratpenats. Amb una peculiaritat, que els ratpenats, la gent, diguem, normal, tots nosaltres, no els sentim, perquè ells fan servir uns sons que estan per sobre de la freqüència de les nostres oïdes. No són capaços de sentir-los. Per això, abans he fet servir aquesta paraula dels ultrasons. Són uns sons que hi són, però que nosaltres no els sentim. Llavors, amb aquests detectors sí que aconseguim gravar-los i després a l'ordinador doncs els visualitzem, entre cometes, els escoltem i podem detectar quines espècies hi ha i quines no hi ha. I de la mateixa manera també podem saber si estan menjant o no estan menjant, si estan caçant durant tota la nit o només ho fan a primera hora, si s'estan reproduint i s'estan aparellant, si hi ha discussions entre espècies. Es poden saber moltes, moltes coses amb aquestes gravacions. I això és una mica el que fem.
Mm-hmm. Molt bé. Quina importància té el ratpenats per la biodiversitat?
Moltíssima. Els ratpenats són elements claus pels ecosistemes, en el sentit doncs, de que, per exemple, doncs, consumeixen gran població dels insectes. Això en ambients agrícoles, per exemple, és clau, perquè doncs, mengen molts insectes plaga. En altres ambients més tropicals, per exemple, dispersen llavors. Això vol dir doncs, que planten boscos naturals de manera gratuïta i automàtica cada nit. Són depredadors voraços d'insectes, depredadors voraços de fruita, de molts... Bueno, són molt eficients, entre cometes. Mm-hmm. I són claus. I un problema del que tenen és que la gent no els coneix, perquè com que surten de nit, són generalment foscos i no es veuen fàcilment, doncs no es coneixen. Anem moltes dècades per enrere, per exemple, si ho comprem amb els ocells.
De fet, també, segurament en ambients, diríem, agrícoles, com deies, no? Estan ben vistos, no?, perquè els ajuden, però en ambients urbans, que és on viu la majoria de la gent, digue-li per la literatura, digue-li pel que sigui, són animals, diríem, que no els veiem amb els mateixos ulls.
No, clarament. Els ratpenats pateixen de molts mites, moltes llegendes, molts prejudicis, i com que no es coneixen, ja ho saps, el que no es coneix no s'estima, i el que no s'estima no es conserva. Llavors nosaltres també el que treballem molt des del museu i des del grup de recerca Vivio és treballar per millorar la imatge que se'n té generalitzada, que està desvirtuada, doncs, per, ja ho sabem, per pel·lícules, per mites, per llegendes històriques, per folklore, fins i tot. I nosaltres intentem, doncs, treure aquesta mala imatge i explicar el que realment representen i explicar que són elements claus perquè la natura estigui en bon equilibri i gaudeixi de bon estat de salut.
El que no hem parlat, diríem, és qui ha elaborat aquesta eina. És a dir, és una eina, entenc, informàtica, no?, amb algoritmes, etc. Això, qui ho ha fet, exactament?
Sí, mira, això va sorgir fa uns anys arrel d'una col·laboració que vam establir, doncs, amb la Red Espanyola de Supercomputació i també amb el personal del CSUC, ¿vale?, el Consorci dels Serveis Universitaris de Catalunya, a més. Llavors, nosaltres amb quina dificultat ens trobàvem? Nosaltres, entre cometes, érem els experts en quiròpters o en ratpenats, però necessitàvem una ajuda amb la part tecnològica que no dominem. I aquí, doncs, vam trobar una sinergia molt bona amb l'equip de recerca del CSUC i ells ens van ajudar, doncs, a establir tota aquesta maquinària informàtica i aquests serveis al núvol que nosaltres hauríem estat incapaços de dur a terme. I juntament, doncs, hem aconseguit, doncs, fer aquesta eina, posar-la a disposició del públic i tornar-la, doncs, un element clau en el que és el seguiment, el programa de seguiment de ratpenats a Catalunya, que ha millorat ara, doncs, en aquests últims dos anys d'una manera dràstica.
I abans mig ho deies, no? És a dir, aquest capta tots els sons, aquest, diguem, la gravadora aquesta, tots els sons, diguem, de mussols i qualsevol altre tipus d'animal que insecte que hi hagi a la nit. Entenc que és una eina que es podrà també fer servir per aquestes d'allò, però s'haurà de programar, és a dir, ara està programat només per detectar els sons dels ratpenats i si algú li interessés hauria de programar-ho perquè detectés altres tipus de sons, o això ja es podria fer d'entrada?
No, efectivament és com tu dius. Ara està preparada, l'hem dissenyat específicament pels ratpenats, que és el nostre focus d'estudi, però està obert, doncs, a qualsevol interessada, doncs, amb això, amb ocells, amb granotes, fins i tot hi ha gent que en altres països estudien la caça, perquè també se senten els trets, per exemple. Es pot estudiar la contaminació acústica de cotxes, de persones, fins i tot. Llavors, és un camp immens, infinit, et diria jo, i està disponible. El que passa que és veritat, doncs, que està, diguem, en una base inicial de cara a que qualsevol persona pugui desenvolupar el que necessiti pel seu propi interès.
I és molt pioner a nivell, no sé, espanyol, europeu, mundial, o ja existeixen aquestes eines a altres llocs?
És molt pioner en el sentit en com l'hem conceptualitzat. L'eina en si no és nova, o sigui, aquesta classificació automàtica prèvia, això ja existeix, ja hi ha eines comercials, hi ha gent que ho fa servir, no és nou. El que és nou és que tenim el primer programa de seguiment de quiròpters fent servir ciència ciutadana, que això vol dir que les persones que recullen les dades i les analitzen no som nosaltres, sinó que tenim una xarxa de centenars de voluntaris arreu del territori que ho fan com qui va a veure ocells, i després nosaltres els hi facilitem la feina i ells volquen les dades totes juntes en un sol repositori i es va acumulant, i nosaltres el que treballem és en processar aquestes dades i entendre, doncs, els patrons, les amenaces, com estan les poblacions. Nosaltres, diguem, que contestem les grans preguntes i la gent gaudeix recollint les dades. Això és pioner. Mm-hmm. Això no n'hi ha pràcticament cap al món que funcioni com el nostre.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Adrià López Baucells, coordinador científic de l'àrea de quiròpters del grup de recerca de biodiversitat del Museu de Ciències Naturals de Granollers, per explicar-nos aquesta eina pionera, com dius, i sobretot parlar dels ratpenats, que se'n parla poc i en coneixem molt poquet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Continguts en xarxa.
Són les 12 en punt del migdia, obrim segona hora de programa, una